Avui parlem de festivals, és el nostre tema de la setmana i per això ens acompanyen representants de tres grans festivals que tenim aquí a les nostres comarques. D'una banda tenim el Jordi Ribas, que és coordinador del MOS Festival, també ens acompanya la Jordina Biosca de l'EVA, amb ella hi ha de fet el Raimon de Cara, i també el Dani Poveda, director del Festival Vida, que està acompanyat en aquest cas per l'Eli Jiménez. Amb ells volem parlar precisament d'això, dels festivals, de com estan funcionant, de com s'estan programant, de com és fer un festival en temps de pandèmia. De tot això i molt més, en aquesta segona part d'aquest tema de la setmana, fins a 10:45 estarem parlant amb ells i ho moderarà tot plegat la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes, tot teu.
Molt bon dia, Laia. Doncs primer de tot, benvinguts, Jordina. Benvinguts a tots tres. Perdoneu que m'estic posant ara al dia i amb algú se m'escaparà el nom. O sigui que perdoneu-me, Dani, i em sembla que em falta...
El Jordi Ribas.
El Jordi, perdona. Bé, doncs primer de tot, heu estat parlant en la primera part d'aquest tema de la setmana, però com és tirar endavant festivals en temps de pandèmia? Reinvenció, adaptació o què heu hagut de fer? Jordina, comencem amb tu, per
exemple. Vinga, va. Reinvenció, nosaltres no. El Festival EVA ja té un format que és molt assequible, petits formats, precisament, espais a l'aire lliure. No ens hem hagut de reinventar. El que hem fet nosaltres és no consolidar, perquè ja portem 17 anys, per tant, també ja ho teníem muntat, és seguir. Hem seguit. Hi ha hagut més gestió, molta més, suposo que tots estarem d'acord amb això, i també hi ha hagut més traves o més dificultats pel tema del protocol Covid, simplement. Per la resta, les comunicacions potser han canviat en certa manera perquè s'ha fet molta cosa online i també rodes de premsa han canviat i les hem començat a fer ja l'any passat a nivell a través de Zoom o el que fos plataformes, però nosaltres en essència no hem hagut de canviar gran cosa. Ens hem mantingut bastant amb tot el que ja fèiem i com ho fèiem.
Dani?
Bé, bon dia, un altre cop. Doncs nosaltres, més que reinventar-nos, el format del festival aquest any seguirà igual. L'any passat no el vam poder fer, però serà la vida de sempre, 10.000 persones en un espai tan gran com el de la Masia en Cabanyes, que hi caben 30.000. Seran els dies 1, 2 i 3 de juliol i com vam poder demostrar juntament amb altres festivals sota el paraigües de Festivals per la Cultura Segura al Palau Sant Jordi el dia 27 de març, doncs creiem que és possible fer un esdeveniment com el Vida o com d'altres que succeiran al Vida en un futur i esperem que sigui immediat, doncs sense distanciament social, amb mascaretes FFP2 i amb un test d'antígens que ens estem preparant, i aquí és on realment estem innovant o estem sent pioners, perquè creiem que era un moment que aquest esforç pugui valdre la pena, no? Aquest esforç que vam fer al Sant Jordi, vam demostrar que amb els testos d'antígens no, la gent no es contagia, llavors en aquest sentit en un recinte com el de la Masia en Cabanyes, creiem que era possible fer-lo. És una responsabilitat que hem volgut agafar, sabem que estem preparats, tenim els millors professionals, estem treballant amb la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses de l'Hospital de Can Ruti, amb en Ventura Clotet, que és una eminència científica, al capdavant, i en aquest sentit donar les gràcies al públic perquè ja hem fet sold out d'abonament, queden molt poques entrades, i en aquest sentit també voler donar molts ànims tant a tot el públic que vingui perquè sigui tot lo respectuós que ha de ser i seguir les mesures sanitàries, als artistes, a l'organització, i donar ànims també a tots els meus companys, els que estan aquí ara a la tertúlia i a d'altres, perquè entenem que també aquesta valentia que vam agafar aquest 27 de març ha de servir perquè a d'altres festivals, tant a Vilanova com arreu del país, puguin obrir portes de manera immediata.
La veritat és que si sou valents i déu-n'hi-do aquest anyet que heu passat. Jordi, perdona, que se m'ha anat el guió i no trobava el teu nom, disculpa'm.
No passa res. Avui també hi soc en nom del Xavi Fornes, que nosaltres, curiosament, el nostre director està confinat, i això són coses del temps que ens toca viure. Ho explico perquè realment, doncs, quan passa això, que algú es contacta i ha de fer bondat i s'ha de quedar a casa, un equip petit pot patir molt perquè de cop falta el cap que dirigeix, i per molt que des de casa es puguin fer coses, no és el mateix, i sobretot quan algú com ell s'estima el festival i es perd, doncs, la meitat, no? I això, doncs, una mica també ha passat i ens ha tocat una mica els nassos, però, com dèiem abans, ho hem salvat. Jo vull recordar que nosaltres estem fora de temps, no? Som un festival de cinema que demana una certa quietud, una concentració, un espai tancat. Per tant, això fa que sigui un festival més segur, perquè els aforaments controlats i amb tota la mascareta, doncs, projectar cinema és possible. I ens hem posat aquí el juny perquè ens vam quedar amb el festival, doncs, a les mans el novembre passat, quan l'havíem de fer. Havíem fet una gran part de producció i, per sort, els diners públics es van garantir per poder pagar tota la feina feta del novembre del 2020, i vam creure que el 2021 no podíem anar al novembre perquè encara era insegur, i es vam tirar aquesta piscina de venir el juny ara. Ho hem fet, ara anem al Priorat, i és cert, nosaltres ens hem adaptat amb uns aforaments limitats, amb vetllat perquè les distàncies, doncs, siguin correctes, perquè tothom no es tregui la mascareta, etc. El que passa és que el nostre festival té una particularitat que el fa únic, que és que el cinema s'acompanya de vi, i nosaltres aquest any no hem begut gens de vi, o quasi gens de vi, perquè algun municipi sí que s'ha atrevit. I, per tant, a l'aire lliure i amb grups reduïts hem pogut fer una copa. Sempre hi ha una copa final dels cellers patrocinadors. Tenim molts cellers amics que ens acompanyen. Però aquest any, llavors, ens vam inventar una fórmula, perquè creiem que havíem de també donar suport al món del vi, que, com tots els mons de la cultura, també ho passava malament. I ens vam inventar això del most a casa, amb un pack que la gent que s'ho podia permetre se'l podia endur, amb una copa del most, amb un formatge, i per tant era continuar aquesta festa que és el most amb aquesta copa i aquest vi que es podia compartir, doncs, en àmbits més domèstics. També és cert que el nostre festival permet fer servir les plataformes. Ens vam aliar el novembre ja amb Filmin, ens hi hem tornat a aliar. Filmin no es projecta alguna de les pel·lícules del festival. Per nosaltres, projectar en plataforma no és fer un festival, sempre ho anem recordant. El festival és, no?, concentrar-nos, trobar-nos, veure una pel·lícula junts, una cosa que, com tots sabeu, s'està perdent, perquè els cinemes, doncs, perden públic cada dia més, i per molt que els cinemes siguin segurs, doncs, veure pel·lícules en grup sembla que, no?, que ja passa, no?, a un altre moment, perquè les plataformes, perquè les pantalles, perquè les nostres cases estan còmodes, sobretot qui les té, permet veure el cinema, doncs, en unes condicions que abans no es permetien, i per tant el MOSC es posa també a defensa de l'experiència col·lectiva de veure cinema junts, no? I que tant de bo els espais públics, els municipis, on es pot projectar en qualitat i amb bon so i amb bona imatge, no es perdessin per aquesta voluntat de compartir la cultura, doncs, que això és el que fa un festival.
Jordi, em permet, sóc la Jordina, què tal? Com estàs?
Què tal, Jordina?
Molt bé, hola. Hola, hola, Dani, també, que no ens coneixem. Jo diria que, precisament, tot i que durant tota la pandèmia sí que es va fer molta cosa online, precisament una de les coses que es requereix i que tothom té moltes ganes és el presencial. I hi ha un desig explícit de la gent de poder sortir i retrobar-se, i que el fet cultural és el que aglutina, no?, tota aquesta gent. Per tant, tal com deia fa un moment el Dani, no?, es pot fer i s'ha demostrat que es pot fer. Nosaltres ja vam fer també festival durant tot l'any passat a partir de juny. Per tant, es podia fer, qui tenia ganes de fer-ho, seguint els requisits, perquè la gent tenia aquesta necessitat, i penso que la cultura no pot ser només cultura per ell mateix, sinó que també ha de ser una activitat social en paral·lel al propi fet cultural de donar, sinó que acabaríem tots mirant la pel·li a la butaca, escoltant el CD a casa o l'Spotify, i baixant-nos potser amb les arts escèniques és més complicat, no? Però mirant-nos-ho també a casa amb una pantalla. Per tant, hi ha un tema importantíssim, que és veritat que dona aquest aquest relleu, aquesta dimensió molt més important a la cultura, que també és el fet cultural de trobar-nos nosaltres a peu de carrer, i si pot ser amb una copa de vi, una copa de cava o el que sigui, no, al voltant, per poder-ho compartir. Jo penso que aquí estaríem, suposo, tots d'acord.
No sé si vols dir alguna cosa, Dani o Jordi.
Doncs sí, totalment d'acord. És evident que portem massa mesos de patiment, no? Perquè ens hem autoprivat de llibertat, i en aquest sentit és un moment on algunes malalties socials col·lectives estaven començant a sortir, no? I llavors, en aquest sentit, creiem que és un moment per estar units, per seguir proposant. I nosaltres, a més, hem après una cosa molt curiosa, no? I és que en un moment tan difícil com el que hem estat, ens hem unit la comunitat científica i el món cultural, no? I en aquest sentit, realment és una experiència que jo no m'esperava tenir en aquesta vida, i ha sigut meravellosa, no? Conèixer científics tan importants com en Ventura Clotet, com el mateix Boris Rebollo, el Josep Maria Llibre, no? Que són eminències mundials, que després del Sant Jordi, doncs, han estat fent ponències per totes les millors universitats del món, i explicant, no? Uns promotors, doncs, van poder fer 5.000 testos, no, d'antígens per generar espais segurs, i perquè al final, doncs, nosaltres ho acabem materialitzant, no, amb el Festival Vida, no, i entre altres que es aniran succeint, no? I en aquest sentit, clar, tenir 10.000 persones a peu dret en el moment en el que estem fent un esdeveniment tan pioner és gràcies a que ens hem unit amb la comunitat científica i hem fet que els polítics, doncs, rebessin les propostes dels més experts en aquest sentit, no? I potser aquest any i mig que hem estat, doncs tan dolguts, doncs potser hauríem d'haver escoltat més els científics, no? I en aquest sentit, que crec que és una crítica que faig, doncs, a en general, no? Perquè de vegades ens hem deixat endur per aquestes notícies que no acaben de ser del tot certes i amb un quòrum, no? Real, i sobretot això, no? Doncs escoltar els científics i entendre, doncs, que era possible, doncs, segons quines mesures, i que el món de la cultura i d'altres sectors, doncs, potser hem estat massa estigmatitzats, no? I ara és el moment, doncs, també de que el públic, doncs, pugui retornar, no? També a aquest mal que se'ns ha fet.
Precisament, mira, em va fantàstic el que acabes de dir, Dani, perquè us anava a preguntar que precisament la pandèmia, doncs, ha demostrat que la cultura era i és més necessària que mai, però potser les institucions no han estat a l'alçada, no? No sé què en penseu. Jordi, tu mateix.
Jo el Jordi no el sento, em sap greu, però és que no sé com fer-ho per escoltar-lo.
No sé com fer-ho. Per mi, si parlo del MOS, crec que les institucions han estat al costat i per tant no diré que no, i crec que la institució pública sí que s'hi ha posat i ens ha recolzat. Tal com deia, ens va permetre salvar gran part de la feina feta, i perquè depenem d'un pressupost públic, de la Generalitat, de l'Ajuntament de Vilafranca, dels ajuntaments petits, i aquests van garantir aquesta entrega, i per tant això ens ho va facilitar. És cert que ha sigut molt prudent a vegades la institució pública i ha frenat, doncs, que coses que semblaven que eren segures, doncs, no es fessin, i ha limitat a vegades excessivament potser els aforaments o els esdeveniments per prudència, i en els moments així més forts de l'any, doncs, ho vam entendre tots, i ara potser a vegades quan algú ens discuteix els aforaments o que dues persones seguin juntes, doncs potser ens podem com dir no n'hi ha per tant. Però això passa, i per tant la institució pública ha vetllat perquè això pogués ser segur, perquè si en una platea, doncs, hi ha un contagi, doncs és evident que ens va en contra tots, no? Per tant, nosaltres hem tingut la sort de poder-lo fer, perquè és cert que, com us deia, comptem amb espais, doncs, així, molt grans, la majoria, i els aforaments limitats ens permetien que tothom s'hi sentís segur. O sigui, és molt diferent les arts vives, i tot i així, doncs, crec que, no, com explica la Jordina i com explica el Dani, doncs ho esteu fent molt bé perquè això pugui ser possible.
Jo voldria fer, amb l'apartat aquest que deies ara, Lourdes, sí. De vegades, l'institució pública, què és l'institució pública, no? Els que treballem amb les persones que treballen a l'institució pública, jo estic molt contenta. Estic molt contenta. Hi ha hagut gent de tot, òbviament, i de vegades és una cosa Generalitat i altres un ajuntament petit. Nosaltres teníem això, 20 i pico ajuntaments. D'aquests 20 i tants ajuntaments, només, jo diria 4 o 5, no ho sé, no me'n recordo exactament, però 4 o 5 van baixar persiana i no van donar cap mena d'explicació i et van deixar amb el cul a l'aire per parlar en plata. Però per la resta tothom es va remengar moltíssim i fins i tot hi ha hagut ajuntaments, que això és un altre tema que suposo que estaríem d'acord, sobretot potser el Jordi treballa més a museu, però amb el Dani, que sí que hi ha un tema que és interessantíssim, que la Generalitat se'n va fer càrrec, però molts ajuntaments no, que és que dels contractes que hi havia, no contractes, dels pactes que hi havia, perquè no hi havia contracte escrit encara, de les actuacions a fer, se'n van desentendre la majoria. La majoria, que no tots, tampoc, eh? I això sí que és un tema a tenir en compte, perquè el que no es pot fer és tu generar un producte i comprometre't a portar a terme les coses i després, de cop i volta, com que hi ha un problema, és jo et deixo amb tu amb la teva barca a la deriva i ja t'espavilaràs quan ja s'ha gestionat tota una despesa, s'ha gestionat tota una programació, s'ha gestionat un disseny, s'ha gestionat un de tot. I els artistes sí que s'havien de poder rescabalar en aquest sentit. Molts ajuntaments no ho van fer i aquí sí que faig una crida una mica a la responsabilitat per part dels ens institucionals, però per contrapartida penso que Generalitat, no dic que ho hagi fet ben tothom ni en tots els àmbits perquè no ho controlo, però dins l'àmbit que estem nosaltres, que estem a la cultura popular, jo penso que s'ha treballat molt bé i s'ha pogut intentar, si més no, donar sortida a tothom i a tots els àmbits. Ens van trucar fins i tot de Generalitat preguntant-nos què fa falta, on hi ha mancances, en què necessiteu suport. Vull dir que ens trucaven personalment i no ens trucava un secretari o un administratiu, ens trucava directament la directora general. Per tant, jo desfer una mica aquest mite de que tots els polítics són i l'institució tota ella és... Òbviament sempre hi ha moltes coses a arreglar, sempre es pot millorar. Tenim un sistema que ha deixat palès que els que ens dediquem a la cultura és molt fàcil que d'avui per demà ens quedem a zero i que no hi ha un suport institucional estable, sinó que hi ha hagut un suport institucional d'emergència en aquest sentit, però d'aquí a dir que s'ha fet tot malament, jo no, per res, per res.
Dani, ara sí que sense el Jordi, veritat?
Sí, ara ja sí. Sí, jo més que res, o sigui, una de les coses que bueno, és la nostra manera de ser, no? És el fet de ser proactius, no? O sigui, a nosaltres ens agrada més proposar que protestar. Llavors, en aquest sentit, sí que és veritat que al final doncs, la Unió ha fet la força i quan ens hem unit a grans festivals com el Cruïlla, el Sónar, el Primavera, el Canet Rock i altres festivals que fa The Project, amb altres associacions que ens hem adherit doncs, per poder fer aquesta proposta als Palau Sant Jordi, no? El dia 27 de març, com deia abans, realment portàvem molts mesos proposant. O sigui, jo recordo haver fet un manual de bones praxis amb un festival amic que tenim al País Basc, que es diu BBK Live, i vam estar treballant amb els nostres tècnics, no? per generar espais segurs, i és un manual de bones praxis que vam fer doncs, això, el 18 de maig del 2020, el vam donar a tota la comunitat cultural i, bueno, se'ns tractava una mica de bojos, però clar, és que després van haver-hi certes institucions que ni se'l van llegir, no? Llavors, nosaltres vam trobar a faltar, doncs, aquesta... Ja no propostes per part de les institucions, sinó entendre que nosaltres érem els autèntics experts dels nostres camps, no? Doncs en el món dels festivals o per exemple, les sales de concerts, no? I els cicles... Llavors, clar, en aquest sentit, ha costat, jo crec que hem demostrat que podem fer coses i crec que el gran descobriment que hem de treballar doncs, encara més de cara a un futur és aquesta col·laboració público-privada que ha fet que puguem ser pioners en el món i que se'ns ha avalat doncs, a partir d'uns resultats d'una comunitat científica que també s'ha unit a la causa. No? Llavors jo crec que això ha de servir d'exemple de futur, i aquesta és la meva crítica constructiva, sempre constructiva, de que la Unió fa la força i no estem lluitant contra l'administració ni ens hem de trobar, doncs, com de vegades ens trobem algunes parets, no?, que no escolten o que no estan per, doncs, per la labor, no?, perquè estem canviant les coses. Llavors, jo crec que això crec que és una crítica també interna. El món de la cultura, moltes vegades, sobretot de grans festivals, doncs, ha estat molt separat i ha sigut excessivament competitiu, i és una de les coses que crec que hem de seguir lluitant, doncs, perquè al final, quan passen coses d'aquest tipus, l'única manera i l'única solució és que el sector s'uneixi i el sector proposi, no? Més que protesti, proposi. Llavors, jo és el que més he trobat a faltar i és la crítica més constructiva que he pogut fer. sí que és veritat que jo trobo a faltar doncs una mica de lideratge, no? Sobretot a nivell doncs, a Vilanova, doncs, trobo que falta un lideratge per part de la Regidoria de Cultura, no només aquest any, sí que tenim molt bones doncs, sensacions en el sentit que podem parlar i això és important, però sí que crec que falta lideratge i ha faltat tota la vida aquí a Vilanova una mica de lideratge dintre del Departament de Cultura, no? de la regidoria. Aquesta és una crítica constructiva, torno a dir-ho, eh? Vull dir, ho trobo a faltar. Nosaltres som vilanovins de tota la vida, estem fent un dels grans festivals que hi ha a Catalunya i sí que és veritat doncs, que ens agradaria doncs, que hi haguessin més propostes. No?
Molt ràpidament, perquè ens queden dos minuts escassos, si us sembla, ja que Dani m'ho poses en safata de plata, eh? Avui parlem de futur. Ràpidament, Dani, molt, molt ràpidament, Jordi i Georgina, i així pleguem i acabem aquest tema de la setmana tan, tan interessant.
Parlo jo?
Sí, ràpidament, eh?
Vale. No, de cara al futur, doncs, aviam, nosaltres el 1, 2 i 3 doncs, tenim el festival i, com he dit anteriorment, a l'anterior hora, tenim uns caps de cartell internacionals que ja teníem des de fa 2 edicions. Són caps de cartell molt importants i que cada cop són més grans perquè, a més, hi ha alguns d'ells ja havien vingut a tocar i els presentarem doncs, per les pantalles del festival i seguirem treballant doncs, amb una discogràfica que hem fet en ple confinament, amb un estudi de gravació i un centre artístic que estem doncs, preparant doncs, perquè, sobretot artistes novells d'aquí i de fora, doncs, tinguin un espai més doncs, per poder fer difusió, no només a nivell doncs, als concerts, sinó que a més amb, per les xarxes socials i en aquest sentit doncs, seguir treballant amb aquest cicle de concerts que hem començat també en pandèmia, que es diu Vida Records and Friends, que fem amb totes les discogràfiques del país i algunes de l'Estat. Per tant, proposar i doncs, quan algú vulgui treballar conjuntament, doncs, allà estarem doncs, per rebre'l i per generar consens.
Perfecte, Jordi.
Nosaltres també tenim un futur, sembla esperançador, perquè la cultura del vi global i escampada internacional permet que la vinya i el vi segueixin ben bategants i, per tant, aliats al cinema, sembla que encara hi ha moltes pel·lícules del vi per veure i, per tant, sabent que el cinema és un art que no mor però que sí que està perdent els seus formats, defensar un festival, defensar la trobada al voltant de la pantalla és una oportunitat. Si a més hi afegim el vi, que és un element viu, doncs sabem que tenim futur. Volem tenir molts països convidats que volem que siguin bonistes del MOS. Georgia és un país que estem desitjant que arribi a Vilafranca amb el seu vi i les seves pel·lícules i, per tant, els amants del cinema i del vi, mentre hi hagi pel·lícules, tenen garantia que hi haurà MOS. I, per tant, nosaltres ja estem molt esperançats en el novembre del 2022 i, per tant, en general, aquest esdeveniment segur al voltant del cinema i del vi.
Jordina?
Mira, a mi la paraula que m'ha vingut amb el futur ha sigut decreixement directament. Decreixement, perquè potser la demanda o aquesta roda que portem els que som, aquí ho deia el Dani, no? de proposar i produir, potser, això ja és el meu punt de vista, potser en altres ens faria perdre una mica l'essència del que busquem com a festival. Per tant, potser seria posar no un sostre immediat, però sí un control més sobre què volem ser i com ens volem mantenir, que no pas un poder créixer, que penso que sí que hi ha molt l'opció, però no sé si ens interessa prou. Potser per sostenir idiosincràsies i singularitats, potser t'has de poder mantenir en una línia que no és la primera, ni tenir més, ni aconseguir més, sinó simplement poder sostenir per poder seguir arribant amb el paràmetre que es desitja, no? amb el fil conductor i una mica l'ideari de lo que seria el festival. Per tant, potser no és tant de creixement que també, però sí una sostenibilitat i un pensar-s'ho molt, no anar més enllà simplement per créixer.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots tres, moltíssimes gràcies Lourdes també per conduir aquesta tertúlia. Moltes gràcies Jordi Ribas, responsable d'activitats del MOS Festival, Jordina Biosca, també responsable, impulsora, promotora de l'EVA, i Dani Poveda, director del Festival Vida. Aquells, tots tres, de fet, teniu encara dies de festival, en el cas del MOS doncs, que arriba al Priorat, en el cas de l'EVA que es va mantenint al llarg de tots aquests mesos d'estiu i en el cas del Dani doncs, que està imminent ja aquest Festival Vida de Vilanova. Que vagi molt i molt bé, us desitgem el millor a tots tres i moltíssimes gràcies per ser aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en Xarxa. Cunit estrena una platja adaptada per a banyistes amb mobilitat reduïda. Cunit estrena aquest estiu una insòlita àrea de bany a la platja per fer-la accessible a les persones amb mobilitat reduïda. A part de les passarel·les de fusta fins a l'aigua i del servei de cadira amfíbia disponible a nombroses platges d'arreu de Catalunya, el municipi ha volgut fer un pas més i ha habilitat una zona amb cadires i baranes dins l'aigua. L'espai ofereix 24 seients en remull situats sota un tendal ubicat en una zona resguardada del corrent marí. Cavada detalla que han seguit un model estès a la costa valenciana i andalusa i en celebra la bona acollida. Un tendal amb tres rengleres de seients blaus i dues baranes metàl·liques instal·lades a reser d'un espigó desperta aquests dies la curiositat dels banyistes de Cunit. L'espai, delimitat per boies, està ideat per facilitar el bany de gent gran, persones embarassades i persones amb dificultat per moure's. La intenció és que aquests col·lectius puguin gaudir de l'aigua asseguts en un lloc segur o bé que refresquin dempeus agafats a unes baranes que els garanteixin l'estabilitat. Finalitza la temporada del mercat d'artesans, brocanters i pintors amb ganes de recuperar una certa normalitat la propera temporada. Aquest diumenge era l'últim dia de la temporada del mercat d'artesans, brocanters i pintors a Vilafranca, una temporada totalment atípica i complicada degut a la pandèmia de la Covid-19. La responsable del col·lectiu d'artesans, brocanters i pintors, Anna Subirats, feia un balanç d'aquesta edició irregular. Malgrat haver estat un any difícil, el col·lectiu espera la propera temporada amb ganes i amb l'esperança de poder-la viure amb una certa normalitat. Us parlem ara de formació digital pel teixit empresarial de Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament d'aquest municipi està duent a terme unes sessions de formació en eines digitals adreçades al comerç i al teixit empresarial local per donar suport en la seva digitalització. Les sessions són gratuïtes i es duen a terme cada 15 dies amb una temàtica diferent en cada sessió, de manera que no és obligat seguir tot el programa, sinó que es poden seguir les sessions desitjades. Les sessions es fan en horari compatible amb l'activitat dels comerciants i les inscripcions cal fer-les al correu electrònic empresa@smmonjos.cat o bé al telèfon 93 898 2017. La propera sessió es farà el dilluns 21 de juny i tractarà sobre els avantatges i inconvenients de tenir una botiga online. I acabem explicant-vos que Jordi Bargalló torna al Noia Freixenet. Amb aquest retorn a casa, Jordi Bargalló es converteix en la primera incorporació del nou projecte esportiu que liderarà Pere Bàries. Aquesta serà la segona etapa de Bargalló, al conjunt roig i negre, després que hi arribés com a infantil procedent del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní. A banda del Noia, Bargalló ha vestit la samarreta del Liceo, de l'Igualada i de l'Oliveirense portuguès, on ha jugat les darreres 5 temporades.
Penedès en Xarxa.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest
aquesta hora és moment de la secció de voluntariat i per això ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Vilafranca la Montse Mestre, que és tècnica de voluntariat de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
I a més, no vens sola, sinó que vens acompanyada, en aquest cas, de la Ilene Glaser, directora territorial en inserció sociolaboral i emancipació de la Fundació Diagrama. Bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, m'agradaria que ens expliquessis en què consisteix precisament aquesta entitat sense ànim de lucre. Què és Diagrama?
Sí, Fundació Diagrama és una entitat sense ànim de lucre, com bé comentes, que actualment tenim presència a tot el territori de Catalunya i gestionem residències i pisos d'inserció laboral de joves que han migrat sols. Uh-huh. Ens dediquem a fer acompanyament educatiu, residencial i sociolaboral.
Quina relació teniu, en aquest cas, amb l'oficina del voluntariat o amb el servei de voluntariat de l'Ajuntament de Vilafranca, Montse?
Sí, bueno, la Fundació Diagrama també forma part de lo que són les entitats en voluntariat aquí a Vilafranca, perquè tenen un parell de projectes en voluntariat. Entenc que teniu molts treballadors, oi? Però també la part del voluntariat forma part de la vostra entitat i per dos cantons, també, no? Jo crec que és molt important també el tema de que els joves també puguin col·laborar, no?, amb tota l'acció comunitària de la zona. Nosaltres vam rebre el primer contacte uh-huh. de la Fundació Diagrama amb l'oficina de voluntariat, precisament va ser aquesta. Era pels joves que estaven vivint aquí a Vilafranca, amb els dos pisos que teniu aquí tutelats, i venien a veure què podien aportar. Què podien aportar. Això era poc abans de la pandèmia, sí. Vull dir que ha sigut una mica...
Sí. Aquí a Vilafranca, com ha dit la Montse, tenim dos projectes, dos recursos. Són dos pisos d'inserció laboral que acullen a joves d'entre 16 i 21 anys. Ne tenim 7 en un pis i 5 en un altre. I són joves que porten al territori gairebé 2 anys, en general 2 anys, 2 anys i mig, més o menys. Un dels pisos és antic, ara ha fet 2 anys, que està aquí a Vilafranca. L'altre se'l va inaugurar en plena pandèmia, vam inaugurar l'any passat. Per això la inclusió al municipi no ha estat tan natural com el Xarel·lo, com el primer pis. I de primeres, la nostra tasca, quan arribem a un municipi on no tenim recursos, és presentar-nos a l'Ajuntament, no? En aquest cas a serveis socials, a la regidoria de joventut i demés, per a presentar-nos com a entitat, primerament, presentar el projecte i oferir-nos en tot el que puguem, bé sigui a nivell professional, per a participar en tot allò que esdevingui necessari, bé sigui per a aportar el recurs humà dels joves, no? Dels joves, doncs, de participació, d'inclusió, voluntariat, per suposat, tot el que vagi sorgint per a que ells puguin anar incloent-se dins del teixit municipal i per a que el municipi també se'n pugui beneficiar d'aquest recurs que hi ha, no? Al final no deixen de ser recursos molt petits, que no criden l'atenció o s'acaben situant molt, molt natural al municipi, però sí que crec que poden aportar molts beneficis, no? Els joves han estat participant en moltíssimes coses amb la dinamitzadora i estan sempre disposats a conèixer el territori, a fer, a dir, i se'ls ha donat l'opció, i crec que això és molt, molt positiu.
Què passa en aquests pisos o de quina manera es promou aquesta inserció laboral? És a dir, com és el dia a dia d'un pis d'aquests?
Nosaltres, com t'he dit, són dos pisos. A cada pis hi ha dos professionals que treballen de forma diària amb els joves. Tenim un educador social i un insertor laboral, no? Un orientador, que fa la tasca més d'integració, de prospecció i tota la feina de cara enfora, no? Nosaltres treballem la vessant educativa dintre del pis, doncs convivència, doncs tot el que se li pot ensenyar a un jove de 18 anys, no? per a eines que pugui anar assolint, i després tot el que és de cara en fora en la cerca activa de feina, sobretot són joves migrats sols que han vingut a Catalunya per a cercar un futur millor, per a cercar una feina, per a obtenir una regularització documental que costa de tenir, i tota la tasca de prospecció i d'acompanyament educatiu que tenen, doncs és un sumatori, no? És una més a més. I si a banda, doncs, comptem amb tècnics de l'Ajuntament, tant de joventut com de voluntariat o de l'àrea de serveis socials, que ens ajuden a fer aquesta feina, doncs és molt positiu. són dos persones, les quatre treballen en fomentar aquesta inserció laboral, però doncs, bueno, sempre n'hi ha dos que se dediquen més a això de cara en fora, amb empreses, amb teixit empresarial, teixit associatiu. El boca a boca ens fa molt. El bo de la zona del Penedès, doncs, que és una zona és gran però és petita, no? Estem a prop de Barcelona però ens coneixem tots i crec que això és molt positiu per a trobar les oportunitats.
M'imagino que també tenen necessitats diferents i tenen realitats diferents els joves que poden tenir 16 i els que ja són majors d'edats. La cosa canvia amb aquesta majoria d'edat, no?
Sí que canvia pel que fa a la seva situació de jurídica dintre del sistema de protecció. El PIS no canvia tant, no? Un jove quan entra al PIS d'inserció laboral és perquè s'està preparant per a aquesta inserció. Quan pot entrar amb 17, pot entrar amb 16, i quan fa 18 es manté al PIS, no hi ha cap canvi. Simplement, doncs, la seva situació jurídica ja canvia, no depèn de l'administració, però la DGAIA continua tenint, o la Generalitat continua tenint la seva... no tutela, perquè deixa de tenir la tutela, però li continua donant assistència, no? I aleshores continua estant dintre del paraigües. Nosaltres som un recurs que depenem de la DGAIA, tot i treballar en joves que són majors d'edat. Es continua fent aquest seguiment, no es deixa als 18 anys de tenir una atenció. Aleshores, canvia, però efectes pràctics...
Jo amb l'experiència de les entrevistes, no?, que van venir tots els nois a l'oficina, tampoc realment no els notava tant, eh? Primer que costa una mica identificar també no, l'edat que tenen, sí. I ells inclús també no li donen la importància, és curiós, a diferència de nosaltres, no? Ells no li donen aquesta importància.
No, sí que a nivell, és el que comento, a nivell jurídic o a nivell després de... Doncs, bueno, sí que s'ha fet molta, o se sap, no?, que un jove quan fa 18 anys doncs potser ha de deixar el centre, però no és ben bé així, no? Tots els joves tenen un itinerari individual i cada jove es mira d'una manera o d'una altra. Sí que és veritat que els centres de protecció són per a menors, però es fan allargaments de mesura si és necessari, segons el perfil del jove, i se li busca una sortida o se li intenta buscar una sortida. Nosaltres tenim doncs ara gairebé 160 joves a pisos d'inserció laboral, i altres entitats tenen altres tants, no? Vull dir, s'intenta en la mesura del possible dintre de tot el sistema donar-los aquesta continuïtat i que no sigui un canvi tan brusc, que clar que ho és, al final, doncs, un jove deixa de tenir la tutela legal de la DGAIA i ell és responsable de les seves pròpies... d'ell mateix, però com nosaltres, no? quan complim 18 anys, doncs, algo canvia.
Sí. Quin és el perfil de joves que teniu i també si alguns venen de centres MENA, per exemple, és a dir, si han estat menors estrangers no acompanyats i llavors han passat d'aquests centres als pisos.
Sí, la gran majoria de joves que tenem, de fet, per no dir tots, han estat a centres de primera acollida de joves migrats sols o en centres residencials de joves de territori, però tots han passat pel sistema de protecció abans d'entrar al servei PIL. És a dir, tots han estat tutelats per la DGAIA. Bé sigui en un centre tipus de jove migrat sol, que només atén aquest col·lectiu, bé sigui en un centre de protecció a l'ús, que conviuen joves de territori o amb joves migrats sols. Aleshores, tenim joves que han vingut de centres de la pròpia comarca, també tenim joves que han sigut derivats d'altres centres de Barcelona o d'altres comarques, però gairebé sempre se fa la derivació dintre de la pròpia comarca, no? Centres de primera acollida o centres de protecció de l'infància que tenen joves que es fan grans, que s'estan preparant per a sortir, doncs se'ls dona aquesta sortida, aquest recurs de sortida també a la pròpia comarca per a continuar amb l'arrelament, continuar amb el procés d'inclusió que es comença al centre.
Recordo el cas concret d'un nano, d'un jove, que tenia molta dificultat amb l'idioma, volia fer voluntariat sí o sí, i clar, llavors vam optar una miqueta, tenia molts coneixements de jardineria, el recordo perfectament, tenia molts coneixements de jardineria i hi va haver una entitat que realment buscava un perfil així, no? I sé que llavors l'entitat es va posar en contacte amb ell, que van començar a fer, llavors el van canviar de pis. T'ho dic perquè, en referència a aquesta pregunta, no? Vull dir que hi ha aquesta mobilitat, sí, sí, no? També. Sí. I vam tenir aquest handicap de dir, uf, ara que començava, no? Que aquest nano anava a fer aquest voluntariat, estava entusiasmadíssim.
I va marxar
cap a un altre, i clar, no es va poder fer
sí, a vegades és complicat de comprendre quan no estàs dintre del dia a dia, sí, no? Sí, de la realitat d'ells, però, bueno, ells sí que es busca aquesta perpetuïtat en el territori, no? Que es quedin, que on entren per primera vegada i comencen a fer doncs, el procés educatiu, formatiu, de voluntariat, si puguin quedar. Però bé, també es busca donar-los sortida, no? Aleshores, nosaltres sempre es fica doncs, pros i contres i en una balança doncs, un jove que té 18 anys que necessita continuar a anar a treballar, el propi jove també demanda, jo vull sortir, vull treballar, necesito...
Sí, se'n va cap a Lleida,
bueno,
em sembla, no?
Molt bé, vull dir, doncs, està clar al final que... Lleida tenim l'opció laboral, doncs intentem, doncs bueno, sí que es torna a començar d'alguna manera, però ell ja té adquirides moltes coses, no? Segurament haurà anat a buscar un voluntariat a Lleida també, com el que havia començat aquí a Vilafranca.
T'ho comento com a anècdota, no?
Que tenim casos,
vam dir...
Quina
llàstima.
Són els que intentem que no passi, no?
O
que
si... Bueno, era una millora per ell, no? Era una millora
sempre es busca el benefici del jove, sempre.
Estem parlant de joves, i estem parlant de joves majoritàriament, o gairebé en la seva totalitat, població masculina. És a dir, els que arriben aquí són nois, nens, nois, homes, no?
Sí, nosaltres atenem a joves, homes, no per res, sinó perquè els centres d'acollida són de joves masculins, joves de nois. N'arriben noies, arriben en menor nombre, i també se'ls dona un tracte prou diferenciat, no? Tenint en compte que són, doncs, bueno, tenen altre tipus de vulnerabilitats, necessiten un altre tipus de protecció i quan se les detecta, doncs, bueno, també hi ha centres de protecció per a noies i hi ha pisos d'inserció laboral per a noies i es treballa de la mateixa manera amb elles, però sí que doncs, bueno, buscant aquesta protecció i aquesta preservació de la privacitat, sobretot pel que pot suposar doncs, un trajecte migratori no és el mateix per a una noia que per a un noi. Això suposo que tothom ens ho podem comprendre bastant fàcil. I aleshores, quan arriben aquí, doncs, se'ls dona una protecció més concreta, no? I una més específica, d'alguna manera. I van a centres, doncs són centres com els nostres, però de noies. I es treballa igualment amb elles.
Quins són els principals reptes que s'enfronta un d'aquests joves, no? Que viu en aquests pisos?
Doncs principalment, jo crec que és molt tòpic i és molt típic perquè ells ho diuen sempre, però és millorar el seu futur. Sí que pot semblar, ja dic, molt fàcil, una resposta molt fàcil, però no tinc cap dubte que tots, o la gran majoria, per no dir la totalitat, venen buscant un futur que pensen o poden pensar que allà on viuen o allà on vivien no ho tindrien tan fàcil, no? Aleshores, el principal objectiu és aconseguir arribar a poder treballar, aconseguir arribar a tenir una formació, aconseguir arribar a tenir uns plans de futur que potser, ja no dic al país, sinó al seu propi poble o comarca o comunitat, doncs no podien tenir. I s'enfronten a molts reptes perquè venen amb unes idees, com qualsevol jove, no? Tots els joves doncs, ja també tenen molta comunicació, les xarxes socials ajuden molt a que es comuniquen entre ells i aleshores aquestes ganes se traspassen molt ràpid, no? Les ganes de venir i d'intentar-ho i de voler també una oportunitat aquí. Aleshores, quan arriben, primer de tot se'ls aterra, d'alguna manera, no? Se'ls aterra, se'ls explica que estan a un centre, què faran al centre, fins quan, per què, quin és el seu objectiu, qui treballa al centre, què fem, no? I a partir d'allí es va treballant amb ells. El tema de la llengua és el seu primer objectiu, el de tots. No conec a cap jove, ni n'he conegut a molts que no vulgui aprendre la llengua, ni el català ni el castellà, tots volen aprendre-la. N'hi ha alguns que els costa més i alguns que els costa menys. La segona, troba una formació. He conegut molt pocs joves que no vulguin formar-se, molt pocs, i si algú l'he conegut és perquè encara no havia acabat d'aterrar. I després la inserció laboral. N'hi ha molts que volen continuar estudiant quan saben les oportunitats d'estudi i de formació que n'hi ha aquí, doncs decideixen continuar estudiant. Nosaltres tenim alguns joves al pis que volen continuar estudiant, que han vist que en una bona formació potser poden tenir més bones opcions de feina, però la idea principal és la inserció laboral. Doncs la documentació, evidentment, i la inserció laboral.
A l'inici d'aquest espai deies noms de pisos, Xarel·lo, no?
Sí.
M'agradaria aclarir-ho, explicar-ho, no? Aquests dos pisos que gestioneu tenen dos noms diferents, no? I en el cas de Xarel·lo és evident que té una vinculació molt forta amb el territori, no?
Sí.
Amb aquesta varietat tan penedesenca.
Sí, com bé us he dit abans, el primer que fem quan arribem a territori és presentar-nos, no? Però abans d'arribar, abans d'obrir el pis o d'inaugurar el pis i de que els joves puguin venir, doncs s'ha de buscar un nom per al recurs. Això és una cosa administratiu, però també doncs, li podríem posar pis Vilafranca, però bueno, nosaltres des del projecte doncs, pensem que el primer que hem de fer és això, donar-li un sentit a cada un dels bolets, cada un dels pisos que tenim, i que millor pensar en què hi ha territori on anem a viure. Sempre són pisos d'inserció laboral, aleshores intentem que el nom pugui tenir alguna cosa a veure amb el territori i amb el que s'explota laboralment allí. I aleshores pues, el Xarel·lo és un nom relacionat amb la vinya és un factor molt important econòmic al Penedès, i quin millor nom, no?, que pis d'inserció laboral, el Xarel·lo. I així ho fem amb altres pisos que tenim a altres territoris. Tenim a Vilanova, per exemple, la Llotja, perquè està al costat del port, i tenim, bueno, anem posant noms, se fa una feina, una petita feina de cerca.
I ells se senten molt identificats, perquè aquest del Xarel·lo a mi em va quedar ja això, per ells, no?
Això forma part de com els educadors s'identifiquen amb educadors del Xarel·lo i com ho traspassen als joves.
Està clar que la Laura i la Júlia fan una feina enorme aquí, no? Perquè tots els joves venim del Xarel·lo. Jo pensava, jo no sé pas què és el Xarel·lo.
Inclús, clar, tu li fiques el nom i el bateges, no?, i ja està. I clar, en tenim uns quants i no penses tant aquesta vinculació com acaba quedant realment, no? Perquè els de la Llotja són els de la Llotja. Ara fa poc va sortir un jove i se va fer inclús una medalleta que de despedida, no?, que deia la Llotja, i clar, jo dic, hòstia, el nom com pot acabar... Sí,
sí, sí. La implicació emocional,
sí,
no?,
sí, que té... I els propis educadors també, no? Jo soc de la Llotja, jo soc d'aquí, jo soc d'allí, i això és...
Bueno, ajuda a crear aquest sentiment de pertinença,
sí,
no?
Sí, a mi em dona... Sobretot, jo els identifico molt pel nom dels pisos, no? I com ne tenim tant, o els tenim tan repartits, doncs el d'allí, tal, d'allí, i ja te porta al territori, no? Pues el Calador a Palamós, la Sega el tenim a Sant Jaume d'Enveja, no? Que, la Sega de l'Arròs.
És curiós.
Anem fent, sí, sí, sí.
I ja per acabar, estaves dient que més o menys als pisos hi ha 6-7 joves, no? Si no m'equivoco.
Sí.
Quins són els criteris a l'hora d'entrar, no?, d'aquests joves? Perquè m'imagino que la demanda, no?, és sempre més superior a l'oferta en aquest cas, no?
Això sempre ho fem en coordinació amb la de Gaia, amb les tècniques que treballen doncs, setmanalment, diàriament, treballem amb elles i elles ens passen les propostes que venen del centre. Els centres de protecció, com m'he dit, doncs fan les propostes. Mira, tenim aquest jove que porta temps a territori, ha fet un bon procés o necessita ja la inserció laboral, a nivell formatiu està acomplert, o... està formant-se a Vilafranca, per exemple, té la formació a Vilafranca, té la xarxa a Vilafranca, doncs estaria bé per a que pogués entrar a Vilafranca. Aleshores, nosaltres doncs, bueno, tenim una taula de propostes i anem fent entrevistes. Els hi fem una entrevista al jove, parlem amb ell, que ens expliqui, no?, quines idees té, què creu que és un pis, li expliquem, no?, el que és un pis d'inserció laboral, que al final ja no és un centre, tampoc, no?, passa a ser adult, tot i que no tingui 18, ja treballa... funcionarà i treballarà com un adult dins del pis, perquè se'ls demana una autonomia important i una responsabilitat, no? Aleshores, si ells ho veuen bé, ho assumeixen, doncs, en quan hi ha una plaça, doncs, se truca al centre i se fa l'ingrés del jove.
I m'agradaria acabar, Montse, sempre els últims minuts, no?, els aprofitem també per repassar algunes propostes,
sí, no? Sí, estàvem escoltant aquí tan atentament, sí, que quasi no ens havíem perdut, no? Jo pensava que ara em sembla que ja no tocaran. I... Sí, sí, i era molt important perquè volia fer menció d'uns tallers, no?, que com a escola d'estiu aquest any també es fa, des de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, que és on pertany el voluntariat, i és l'escola d'estiu del voluntariat, eh? Aquesta vegada encara no és presencial, que continua sent encara en línia, i són els dies 13, 14 i 15 de juliol. Són diferents tallers de poques hores, un parell d'hores, com treballar amb xarxes sí o sí, tema de lideratges, tema de coneixement, bueno, tots molt dedicats a les entitats, no?, a les persones que ho coordinen, als mateixos voluntaris, i ja per fer-ho més fàcil, si entreu la gent que li interessi a la web del voluntariat de Vilafranca, ho podrà trobar com a informació extensa i poder-s'hi inscriure, que són cursos molt, molt interessants, i esperar a que es torni a que es pugui tornar a fer presencial, no? Que era molt interessant trobar-se tota la gent implicada allà. I després també us volia fer menció d'aquest grup de Telegram, que tenim un grup de Telegram privat, que tenim des de l'oficina del voluntariat, però que ja s'està obrint a totes les persones que han passat per l'oficina, persones de voluntaris de les diferents entitats que poden estar al corrent del que està passant al voluntariat a Vilafranca. Es diu precisament així, aquest grup, Voluntariat de Vilafranca, i el seu un grup privat encara va una mica per invitació, esperant a veure com va, i s'ha de trucar al telèfon de l'oficina del voluntariat 608 34 95 28, i a partir d'allà doncs fem l'invitació i deixem entrar a les persones que considerin que puguin estar al grup.
Doncs moltíssimes gràcies a les dues, ho hem de deixar aquí, ha estat un plaer, Montse, Ilene, moltíssimes gràcies també per venir aquí als estudis i explicar-nos la feina que feu també des de la Fundació Diagrama, un plaer.
Gràcies.
La propera.
I arribarem al punt de les 11 amb la cançó Don't You Want Me. I picked you out, I shook you up and turned you around. Turned you into someone new. 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget it's me who put you where you are now. I can put you back down too.